El cafè de la ràdio, Núria García.
Reprenem la informació i ara ho fem parlant de la plataforma d'afectats per la hipoteca, la PAC, que celebra aquests dies el seu desè aniversari. Des de la seva funció el 2011, el col·lectiu ha aturat milers de desnonaments a la ciutat i ha ocupat diferents blocs de pisos per oferir-los a ciutadans que es troben en situació de vulnerabilitat. La Karen Madrid en repassa el que ha donat de si aquesta dècada de vida.
Sí, i ho fem parlant amb una de les membres de la PA des de la seva fundació, l'Emma Giné. Bon dia, Emma, gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Quants desnonaments ha aturat la PA en aquests 10 anys de vida? No sé si ho teniu comptabilitzat.
Doncs mira, tenim un company que per sort va fent com una sèrie d'estadístiques anuals i tot i que no és exacta, hem fet una estimació de que portem uns 1.800 desnonaments aturats en aquests 10 anys d'història. 10, o sigui, 1.800 desnonaments que hagin passat, evidentment, per l'assemblea, eh? Vull dir, després n'hi ha molts altres que, evidentment, no els hem aturat.
No sé què diuen aquestes estadístiques sobre l'evolució d'aquests desnonaments. Han anat baixant amb els anys o al contrari?
Doncs no han anat baixant, la veritat. Jo crec que en els últims, et podria dir, 3 o 4 anys s'han incrementat, és la sensació que tenim.
Però també s'han incrementat els hipotecaris o aquest altre perfil que també doncs, cada cop es dona més sobre els impagaments del lloguer?
Sí, en aquests 10 anys d'història, evidentment, han anat evolucionant i també canviant el perfil de persones afectades que s'acosten a l'assemblea. Llavors, si bé els primers anys, bàsicament, els casos eren afectats per les hipoteques, d'aquí va néixer la PA, de fet, en els últims anys aquests casos han anat disminuint, evidentment, degut a gràcies a les victòries que han anat acumulant per part de la PA, i llavors el perfil ha anat canviant, no? Tenim majoritàriament ara mateix casos d'impagament de lloguers i de casos d'ocupacions, famílies que estan ocupant pisos.
I en aquest canvi de perfil, us trobeu que és més fàcil o és més difícil a l'hora d'haver de negociar com a PA, el vostre paper com a plataforma?
Ara mateix, de fet, els últims anys estan sent molt durs perquè cada vegada costa més, cada vegada l'enemic que és aquí, amb qui hem de negociar o amb qui hem d'interlocutar o estar cada vegada més lluny, no? Vull dir, abans podíem anar a les oficines a fer pressió mitjançant accions, negociar directament amb els bancs, però clar, cada vegada els bancs han estat absorbits per altres bancs, ara fons voltors, llavors cada vegada ens costa més tindre un interlocutor amb qui negociar. Llavors et diria que és molt més difícil ara poder negociar aquests casos que no fa uns anys enrere.
Quan us arriba a vosaltres un cas, part de la vostra feina precisament és identificar qui hi ha al darrere, qui és el propietari, qui és el banc al que heu d'anar a negociar, qui és el fons voltor?
Exacte, sí. És el primer que hem de saber, no? Intentar a veure què podem fer, quina pressió podem fer o quina negociació podem fer. I la veritat que darrerament ens arriben molts casos de fons voltors, identitats financeres que fa uns anys ni existien, ja sigui Divarian, per exemple, que és qui està gestionant tots els pisos del BBVA, o Blackstone o altres fons voltors que això, que ara cada vegada és més difícil poder gestionar aquests casos.
I de cara al futur més immediat, aquest escenari que se'ns presenta de menys entitats financeres, aquestes fusions, aquestes negociacions que hi ha entre les entitats, creieu que encara es complicarà més la cosa? O al contrari, quan ja sapigueu només hi ha BBVA i CaixaBank, ho tindreu més fàcil?
No, jo crec que cada vegada que això ens ho posarà encara més difícil. Vull dir, per la raó que et dic, vull dir, perquè abans, de fet, ara tu vas al BBVA a gestionar, a lluitar per un cas i el BBVA es neteja les mans perquè el cas ha passat a Divarian, no? Que és una altra entitat que gestiona aquests casos. Llavors, que de fet ens costa fins i tot trobar l'espai físic, o sigui, l'oficina, la persona amb qui parlar. Llavors, jo crec que cada vegada ens costa més, no? La nostra experiència ens diu que ho tenim més complicat cada vegada.
D'altra banda, vosaltres com a PA sempre heu volgut, heu intentat donar resposta a aquests casos i una part d'aquesta resposta ha estat doncs, oferint pisos en blocs ocupats. Ara mateix, quants blocs té la PA ocupats?
A Sabadell tenim 5 blocs ocupats.
I quantes famílies hi viuen?
Doncs aproximadament, o sigui, tenim un de 40, un altre de 27 i la resta que són més petitets, o sigui, segurament unes 80-90 unitats, diguéssim.
I en quina situació es troben aquestes famílies? Vull dir, no sé si són les mateixes famílies que hi havia en aquests blocs fa 3, 4, 5 anys o hi ha rotacions perquè s'acaba trobant una altra solució?
En general, segueixen sent les mateixes famílies, tot i que a vegades sí que alguna, per sort, troba alternativa o ja té ingressos i es pot permetre, per exemple, un lloguer, però són els casos excepcionals. O sigui, el que ens hem adonat és que la crisi és molt profunda i les mateixes famílies que van necessitar un habitatge fa 4 o 5 anys no han pogut millorar la seva situació econòmica. Llavors tenim una pobresa cronificada, una crisi molt profunda que no permet que la gent pugui millorar les seves condicions de vida i la majoria de famílies que van entrar en el seu dia en aquests blocs i segueixen vivint ara.
Però, evidentment, teniu aquestes famílies amb una situació cronificada, però parlàvem abans que els desnonaments no s'aturen. Per tant, hi ha més famílies, no?, que necessiten habitatge ara mateix?
Evidentment. No, nosaltres no arribem en absolut a la quantitat de famílies que necessiten un habitatge. O sigui, el que tenim són els blocs que tenim, els tenim plens des de fa ja molt temps. Vull dir, ja, el que deia, no?, hi ha molt poca mobilitat de famílies als nostres blocs. Després hi ha tota una sèrie de famílies que han ocupat un habitatge pel seu compte, per necessitat imperiosa, i també lluitem, no?, per intentar regularitzar un lloguer social en aquests pisos, encara que no formin part de la campanya d'obra social. Però, evidentment, la PA no arribem perquè hi ha molta més gent que necessita un habitatge del que nosaltres podem oferir. Si no arriba la institució, no arriba l'Ajuntament, nosaltres evidentment que tampoc. Però bueno, dia a dia intentem ser més fortes i seguir lluitant per un habitatge digne per tothom.
Comentaves que intenteu doncs, regularitzar aquesta situació d'ocupació de les famílies que han ocupat un immoble pel seu compte. Això està sent fàcil? Està resultant? Us esteu trobant una resposta d'altra banda? O passa molt temps d'irregularitat fins que arriba a consolidar-se aquest lloguer social?
Sí, lamentablement passa molt temps i a vegades no arriba mai, precisament perquè, bueno, perquè no hi ha una voluntat per part de les entitats financeres a regularitzar lloguers, a fer lloguer social de les famílies que ho necessiten. Precisament perquè també la interlocució és molt complicada, fins i tot a l'Ajuntament hi ha entitats que els costa molt fer mediació, interlocutar amb ells. Llavors, el que sí que ens resulta menys difícil és, per exemple, quan lluitem per aquests blocs sencers, no? D'aquí que el bloc de Gràcia de 40 pisos el 2018 vam aconseguir regularitzar la situació d'aquestes 40 famílies, però és l'excepció una mica.
Teniu intenció d'ocupar més pisos, més blocs de pisos aquí a Sabadell com a PA?
La veritat que cada vegada ens costa més perquè no n'hi ha gaires més. Això sí que... Però, o sigui, no ho descartem perquè el que et deia, vull dir, hi ha moltes més famílies que necessiten habitatges que els que nosaltres tenim a l'obra social. Llavors, sí, la campanya d'obra social és una campanya que nosaltres considerem del tot legítima. Ens sembla insultant que avui en dia encara hi hagi pisos buits a la nostra ciutat quan hi ha centenars, milers de famílies que necessiten un habitatge. Llavors, evidentment, no descartem seguir ocupant pisos per donar-li l'ús que ha de tindre una casa, que és que sigui habitada per la ciutadania.
Perquè ara mateix teniu comptabilitzades les persones que han passat per la PA i que no tenen una situació regularitzada? Persones, per exemple, doncs, que estiguin pendents de desnonament, persones que estiguin ocupant?
No les tenim comptabilitzades, però vull dir, cada setmana estem tractant prop de 20-30 casos, llavors això és cada setmana, o sigui que imagina't, és que no ho tenim comptabilitzat, seria impossible. Però bueno, vull dir, totes les persones que estan apuntades en llistes esperant un habitatge públic, la majoria de persones que assisteixen a serveis socials, o sigui, segurament l'Ajuntament té dades sobre la quantitat de persones que avui en dia a la ciutat de Sabadell necessiten un habitatge i no hi poden accedir.
Tota aquesta qüestió de les ocupacions irregulars, doncs, s'ha utilitzat molt per la via política. De fet, fa molt poc algunes formacions han demanat de fer un reglament antiocupacions i asseguren que són una complicació, fins i tot, no?, en alguns barris de la ciutat. Què n'opineu vosaltres d'això?
Bé, nosaltres sempre hem sigut molt clars amb això i, de fet, a finals d'any vam fer una acció davant de l'Ajuntament perquè s'estava aprovant una moció contra les ocupacions, per fer un pla municipal contra les ocupacions per part del govern d'aquesta ciutat, del PSC i juntament amb Ciutadans, i vam denunciar la criminalització de les ocupacions, que al final per nosaltres és criminalitzar la pobresa. El 90% de persones que estan ocupant és perquè ho necessiten, no perquè vulguin viure gratis, i llavors aquesta relació que es fa constantment des dels mitjans de comunicació i des de certs partits de relacionar les ocupacions amb delinqüència, amb drogues, bueno, nosaltres sempre diem el mateix, vull dir, els convidem a que vinguin cada dimecres a les nostres assemblees a veure realment quines persones estan ocupant, per quins motius ho fan. I a més sempre diem que ocupar un pis no és una solució agradable ni estable per ningú ni volguda per ningú, perquè és una situació d'inestabilitat absoluta, amb dates de desnonaments permanents, amb falta d'accés a llum, a aigua, vull dir, ningú vol viure així. Llavors, nosaltres tenim una opinió claríssima i per això ho denunciem.
Ara mateix també, doncs, aquestes crisis que hem anat enllaçant, doncs ara arriba la crisi postpandèmia o la crisi enmig de la pandèmia, i teòricament hi ha una moratòria perquè no s'estigui desnonant gent durant aquesta crisi. S'està complint això?
Estem una mica a l'expectativa de què passarà a partir del 9 de maig. No, amb això de l'estat d'alarma. És veritat que les últimes setmanes ja ens estan arribant més persones amb data de desnonament. Sí, hem vist que els desnonaments durant aquest període de pandèmia, et parlo sempre dels que venen a l'assemblea, dels casos que coneixem. Vull dir que això no vol dir que no es desnoni a la ciutat de Sabadell, sinó que els casos que nosaltres hem gestionat sí que els hem pogut aturar, la majoria abans de convocar a la porta, però molts d'altres s'han fet convocatòries a porta perquè hi havia una ordre de desnonament i que s'ha acabat aturant per la presència de la PA a la porta. Llavors això ens indica que la moratòria, de fet, només cobreix certs casos i en els casos de les ocupacions, perfecte, no estan coberts, diguéssim, per aquesta moratòria. Llavors, d'intents de desnonament n'hi han hagut i en els últims mesos s'han incrementat. I estem a l'expectativa de lo que passi dintre, pues això, a partir del 9 de maig, o a veure com aquesta moratòria o aquesta suposada moratòria es plasma en el nostre dia a dia, ja veurem.
Per tant, s'estan desnonant persones vulnerables?
Sí. Bueno, això, evidentment, i diria que ja no només a Sabadell, però vull dir, Barcelona és el pa de cada dia, i a Sabadell s'han executat alguns desnonaments que a nosaltres ens consten i d'altres que segur que no ens consten, que no ens hem assabentat i que s'estan efectuant, segur, segur.
Hem començat parlant que heu arribat al vostre desè aniversari i vosaltres a les xarxes heu dit que us agradaria celebrar-ho. Com ho fareu? Podreu fer de forma presencial, amb actes, o haurà de ser una cosa una mica més simbòlica arran del context?
Sí, bueno, mira, hem fet 10 anys en un any pandèmic i llavors això ens complica les coses, però llavors el que hem decidit és fer com un programa d'activitats, tallers, xerrades, que s'allargaran fins a final de curs, fins al juliol. Llavors, també la idea és fer això, com formacions, tallers, trobades molt en clau interna, que ens ajudin al col·lectiu doncs, a repensar-nos, no? I fer una mica de punt d'inflexió, perquè portem molts anys a les esquenes i preveiem que ens en queden molts més, llavors volem com aprofitar aquest desè aniversari per aturar-nos una mica i pensar en com volem seguir. I després també farem coses perquè pugui vindre tothom, obertes a tothom, i potser si la cosa millora tenim així com una idea de fer una mica de final de festa al juliol, a l'aire lliure, amb algun petit acte una mica més festiu, però bueno, tot dintre de les restriccions que hi hagi en aquell moment.
Doncs moltes gràcies, Emma Giné, integrant de la PA des de l'inici, des d'aquests 10 anys que fa que esteu treballant, per atendre aquesta trucada del Cafè de la Ràdio.
Gràcies a tu.